Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Doncs ja són les 11 del matí, us parla Joan Trias. Carles Puigdemont compareix aquesta hora davant la Fiscalia belga a Brussel·les. Ho fa després que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, va reactivar l'euroordre de detenció contra ell dilluns. Els advocats de Puigdemont l'acompanyen a la seva declaració. La justícia belga haurà de decidir si queda o no en llibertat mentre estudia l'euroordre i decideix si l'envia o no a Espanya. Se'l reclama pels delictes de sedició i malversació de fons públics en un comunicat. El mateix Carles Puigdemont explica que compareix voluntàriament davant les autoritats belgues i que és la tercera vegada que ho fa i que està seguint tots els passos oficials que l'acompanyen en el procediment de l'euroordre. D'altra banda, a un quart de 12 del matí compareixerà en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Buch, per donar explicacions del dispositiu policial i de les darreres nits amb aldarulls a diverses ciutats de Catalunya, entre elles Barcelona i Girona, que va tornar a deixar ferits i contenidors cremats. L'Intersindical i la Intersindical Alternativa de Catalunya han cridat a participar a la vaga general per aquest divendres a Catalunya sota el lema Plets pels drets i les llibertats. Vaga general, els serveis mínims decretats en el metro i autobús de Barcelona i els trens de Renfe funcionen amb normalitat en les primeres hores de vaga general convocada aquest divendres a Catalunya per sindicats independentistes, a excepció del tram de la línia 1 del metro, sense servei entre Torres i Bages i Fondo. Per la seva part, la patronal SECOT ha explicat que la meitat de les empreses associades han fet tancament patronal per la vaga general d'aquest divendres, segons ha informat l'organització a través de les xarxes socials. I per últim, SEAT ha suspès també la producció per aquest divendres a les plantes de Zona Franca i a SEAT Components, ubicada al Prat de Llobregat, a causa dels problemes de mobilitat derivat de les marxes per la llibertat, de la mateixa manera que també havia suspès ja els torns de producció de la planta de Martorell des del passat dijous a la tarda fins a la nit d'aquest divendres. Això és tot i tornem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. El Nadal a Nova York és doblement màgic. Del 29 de novembre al 4 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal a Nova York. Soparàs en un creuer pel Hudson, visitarem Harlem, el Central Park, passejarem per Brooklyn i molt més. Del 29 de novembre al 4 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central. 93.7.
Estimada parròquia, bon dia. Avui és divendres 18 d'octubre. Qui no ha cantat això alguna vegada a la dutxa? A la dutxa cantem quan estem contents. Bé, en atenció i solidaritat a la vaga general convocat per diferents sindicats, emetem aquest programa, sí, però de forma enregistrada. Avui estem fent el programa número 15, que tractant-se de ràdio, el 15è programa és un nadó, és un nen petit. Quina enveja d'aquesta gent que porta, aquests companys, amics, que porten 1.000, programa 2.000... Ai, nosaltres portem 15. Bé, la millor forma de començar aquest programa és convidant-vos... convidant-vos, aviam, és una forma de parlar, fer-vos saber que podeu passar un extraordinari cap de setmana fent un gran dinar, un molt bon dinar, a Mastico. Per exemple, el menú de la setmana comporta... Mira, de primers tenim tomàquets amb porro confitat, pasta del dia, ous estrellats amb xistorra, que això seria, va, demà serà dissabte, Ens deixem anar, ens deixem anar. Vinga. I després un cuscús. Jo m'agafaré... Jo aniré de postureig i faré el tomàquet sant porro confitat. De segon, costelles de porc, peix del dia, arròs negre de calamar i entrecot de vedella. Jo faré un postureig i faré arròs negre de calamar, dient que això aprima i fa baixada. El que fa baixada són els postres que podem trobar al pastís sachet, gelat del dia, fruita del dia i maduixes del dia. No sé què són maduixes del dia, però suposo que seran d'avui divendres o per demà dissabte, que segurament estarà obert. Dit això, mastico al carrer Moliner, número 1-3 de Barcelona. Una bona proposta per passar el cap de setmana.
Cinquenters.
Aquest matí... aquest matí estava fullejant La Vanguardia i m'he enfadat. La Vanguardia, pàgina 32, declaracions de la gran actriu Maribel Verdú, que ha estat guardonada amb el premi Màquina del Temps de Festival de Sitges. Maribel Verdú, 2 cometes. La veterania és una mierda. Cada vez me siento más insegura. No, Maribel. Maribel, estàs dient que el món 50... Maribel va néixer l'any 70. Home, no estic d'acord. Maribel Verdú, bon dia.
Hola, bon dia.
No, estàs millor de la veu, no? Era una de les dues bromes que faig per programa, ja ho sabeu. Ho acabo de fer amb la boca. No tenim a Maribel Verdú, però tenim el Pere Escobar. I jo diria, home, i jo diria que sortim guanyant.
Sortiu perdent. Jo no estic d'acord amb la Maribel, però clar, és que comprar-ho amb ella, per l'amor de Déu.
Bueno.
Aquesta era la de broma.
Jo faig mare coses pel programa, eh? Perquè diuen, i no fas humor? Diu, bueno, no faré humor, faré ironia. Com a mínim ha estat la primera. Veig que és com un primer servei al tenis i no ha entrat del tot. Pere Escobar, com estàs, reiet?
Molt bé, molt content de sentir-te, molt bé.
Jo que estic abanderant, bueno, abanderant, no sóc ningú per portar la bandera dels 50, però que me n'adono que jo crec que als 50 no vols arribar, però quan els tens no vols sortir, encara que estigui... Sí, sí, és curiós.
És veritat. Als
50 no vols arribar, però quan els tens dius, ostres, que bé s'està als 50. Els nous 40, diuen. Però quan els tens, dius, ostres, hi ha ja el dígit del 60 que està al final de la via saludant-te. Hola, sóc el 60. Sí. I només pel canvi de xifra ja estàs dient, no, si estic molt bé amb el 50. Si estic molt bé.
Sí, sí. Tens raó. Jo els 60 els tinc assentats aquí al costat. I els tinc fot una angúnia de por. Però,
no,
però,
no.
Però vindran... Escolta, si tampoc no els pots aturar. I després hi ha una reflexió que jo he fet sempre, no? Jo soc del 16 de febrer. Per tant, el 16 de febrer que ve,
sí.
Perquè soc de l'any 60, em faré sí. 60.
Bé.
Quina diferència hi ha entre el 15 de febrer i el 17 de febrer?
O sigui, un dígit.
A l'Escobar, com serà de diferent entre el dia abans i l'endemà d'haver fet 60? Serà igual.
Sí.
Serà igual,
sí,
si
Déu
vol, si no em caig per les escales. O...
Sí,
serà igual. Per tant, què? M'entens? Jo crec que és un tema mental. És
sí.
veritat que
sí.
després t'acompanya en xacres, no? Perquè l'edat ho porta, perquè, com em va dir el meu pare, el cel sigui un dia, nen, les coses es paguen, i si tu has fet algun excés, doncs perquè en aquella època que van viure els nostres pares havien de treballar, pobres, 20 hores al dia perquè tu i jo poguéssim anar al col·legi,
sí.
doncs havien de fotre el que llavors es deien simpatines per aguantar sí. treballant sense dormir i aquestes coses. Bueno, doncs ho acabes pagant, doncs ho acabes pagant. I nosaltres doncs, tenim altres xacres, però escolta, si vivim en una època en què un tio de 50 anys és un tio jove, si encara pot anar a córrer, pot anar a jugar a pàdel, pot anar en bicicleta, pot anar... Tenim tot el món per disfrutar, estem a l'estat del benestar, pots veure tots els espectacles del món, la tele no se t'acaba, i ja s'ha acabat això que fèiem tu i jo d'aixecant-se a canviar el canal.
Sí, no, tot és més còmode, tot és des del sofà i amb el mòbil, gairebé tot.
Home,
gairebé
exacte.
Tot. Gairebé
exacte,
tot.
Per tant... Per l'amor de Déu, sí, vivim un privilegi.
Sí.
Vivim un privilegi. I quan tens una edat, te n'adones una mica més
sí.
del privilegi que vius, no? Els que se n'adonen del tot són els que estan a punt de perdre'l.
Ja.
Però tontos del tot tampoc no som tu i jo, i te n'adones del privilegi que vius, i és quan ho disfrutes. I això ho porta a l'edat.
Sí, sí, i quan deies que els pares han treballat 24 hores al dia perquè nosaltres poguéssim anar al col·le, jo crec que aquesta sensació torna, Estem començant a treballar 28 hores al dia perquè els fills tinguin un extraescolar. Dic, però si ja faig les coses, bueno... Doncs toca pencar. Acabaré,
és el que hi ha.
Sí, acabaré amb una qüestió personal. Pere Escobar, per què tens una cabra com a foto del teu WhatsApp?
Perquè és més guapa que jo.
I més no, que Maribel perquè... Verdú?
No, més que Maribel Verdú no. És una cabra amb bràquet. És una cabra amb bràquet. Perquè mira, em va fer molta gràcia.
Pues mira.
Quan tu ets molt més tecnològic que jo.
Sí.
Tu ets molt més tecnològic que jo.
Sí.
Val? Vivim en una època de contradiccions. Ara estic, insisteixo, jo t'avisaré i vindré a veure't a tu i explicar-te el que estic fent. Estic fent un llibre de gent que dorm al carrer, val? I estic escrivint d'un tio que és la contradicció. Perquè encara cada diumenge va a canviar novel·les al Mercat de Sant Antoni de Marcial Lafuente Estefania, que això és de l'època del meu avi,
i que
va estar vivint durant uns quants anys, llargs anys, amb una cova per al segle XXI, a Montjuïc, d'acord? Vull dir que aquest és la contradicció total. Però jo també sóc bastant analògic, no?
Sí.
I tu ets molt més avançada. Llavors, quan vaig començar en Twitter i amb aquestes coses de la feina, que eren molt més joves que jo, em deien, t'has de posar una foto, perquè tenia l'ou.
Sí.
I llavors vaig posar-me l'ensaïmada. Per què? No ho sé, però m'agrada molt l'ensaïmada.
Perquè t'agrada el cordobès, per exemple.
I vaig posar una ensaïmada. I a WhatsApp vaig dir, home, aquí no posaré una ensaïmada. I llavors, buscant, vaig trobar aquesta cabra riallera amb bràquets i l'he deixada. Però és encantadora.
Sí, sí, és que m'agrada dir, oh, que maca. Molt bé, molt bé. És veritat que, quan deies Marcial Lafuente Estefania, no és el trident del Getafe, sinó un extraordinari... autor de novel·les.
Això ho has d'explicar, eh? Sí. Si li dius a un nen Marcial Lafuente Estefania...
No, però tinc el Toni Huguet, que és el nostre tècnic, deia, hombre, s'ha portat les mans al cap, com diem, i tant que ho conec, i tant. Com sempre, Pere, ha estat un plaer.
Igualment.
Quan facis la promoció del llibre, no sé si abans del 16 de febrer o després, però vull que vinguis aquí a l'estudi i m'ho expliquis. Vale?
Ho faré, perquè hi ha històries que t'agradaran molt.
Un petó rei. Gràcies, Pere.
Igualment.
Adéu.
T'estimo molt.
Jo també. Adéu, bon dia.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Tu tens un gos i ho dones tot. Tu tens un gos i no tens una mascota. No suporto el terme mascotes. Bé, particularment a mi no m'agrada. Només què bon dir una mascota? Què és una mascota? Tu tens una persona que té forma de gos. Un gos no és com de la família. Un gos és de la família. De fet, al costat meu, aquí, aquest estudi de Ràdio Estel, tinc una persona, un bon amic, que des de fa un any i mig té gos. Li ha canviat la vida. I al gos li ha tocat la loteria. I com que no som neutrals, i és evident tot el que transmet un gos amb mirades, amb les situacions que es posa al menjador, col·loquen una situació estratègica per controlar tot el que passa al pis. I es col·loquen allà, just on tenen l'angle perfecte per veure i per tenir el màxim de visió possible per veure què passa al seu entorn. Quan volen dormir, quan estàs enfonsat, sempre hi són. Alguna vegada ho hem dit, si baixes 10 vegades la brossa, el gos 10 vegades et vindrà a rebre com si fes 30 anys que no et veu. La parella no t'ho farà mai. 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 Tenim comunicació amb Mireia Bosch, que és especialista en fer teràpies amb gossos, teràpia assistida amb gossos per persones i nens, compta amb això, amb autisme. Jo conec algun cas a Sant Joan de Déu. Què tal, Mireia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja veus que no sóc neutral, no som neutrals, i que el tema gos, jo he tingut gos durant 24 anys, tornaré a tenir, eh? Ja et dic jo que tornaré a tenir. Però, donada les circumstàncies del presentador d'aquest espai i de tot l'equip, tant la Nia com el Toni, bé, m'agradaria que em diguessis de què es tracta la teva feina. Quan dius faig teràpia amb gossos i amb nens...
Mira, doncs jo sóc psicòloga, vale? I principalment treballem amb una entitat, que som un equip de psicòlegs, que portem els gossos a les nostres sessions de psicoteràpia, diguéssim, vale? Seria com un psicòleg tradicional, però que incorpora el gos a les sessions perquè sigui un motivador o un mediador per assolir una finalitat, vale? Sabem que els gossos, bueno, com tu has explicat, no? Ens aporten moltíssimes coses i faciliten doncs, les relacions socials, una mica el que estiguem més còmodes, ajudar-nos a la nostra autoestima. I el fet d'anar al psicòleg i que hi hagi un gos present durant la sessió canvia totalment l'ambient, no? No és el mateix per un nen que té dificultats, per exemple, en la lectura, que li fa molta angúnia, doncs igual llegint veu alta classe, no és el mateix treballar o allà al mig de l'aula quan t'estàs sentint observat i analitzat, o tinguent un gos allà a la sessió que no et jutja, que sempre està content, a qui li pots llegir en veu alta i alhora treballar sense sentir doncs, aquesta pressió que a vegades poden notar, no? I això, que sempre els gossos quan estan allà doncs, aporten un ambient de calma, de seguretat, les persones no són conscients de que estan rebent tractament, i això fa, al final, que tinguin una major predisposició.
Ho fa molt més fàcil, evidentment, sí, ho fa molt més fàcil. Clar, posem per cas un nen que té problemes de lectura, però que, per aquelles coses de la vida, segurament per influència dels pares, té por als gossos.
Sí.
Això pot passar?
Sí, llavors, clar, això és un tema important a destacar, ¿vale? És un tipus de teràpia que ajuda molt en els nens que els gossos signifiquen, nens i persones, que els gossos signifiquen una motivació per ells. Si és un cas que el nen té por als gossos, llavors, si es tracta d'una fòbia, l'hauríem de treballar a part, ¿vale? Però en aquest cas, si el gos no implica una motivació suficient per a aquest nen per realitzar algunes tasques, doncs aquest tipus de teràpia no es valoraria. Nosaltres, a la nostra consulta, valorem, segons el cas que tenim, si és positiu que intervingui el gos o no. ¿Vale? Llavors s'hauria de valorar una mica en funció del nen. O sigui, és un tipus de teràpia, evidentment, que no és adient per tothom, perquè si, com deies, no? Si és un nen que no li agraden els gossos, al final, quina és la finalitat? Que vulgui fer les coses pel gos. És per la nostra feina, que tinguin un bon vincle amb els nostres gossos de teràpia. I si això no ocorre, al final s'hauria doncs, de provar una altra cosa en aquest cas.
Mireia, una bona part d'aquesta informació que em dones la tenim al lloc web entrelazadocs.es. entrelazadocs.es.
I a les nostres xarxes socials, que allà podeu veure el nostre Instagram, més imatges i vídeos dels nostres gossos, que són molt guapos, i bueno, les noies de l'equip també, no? Però que sempre tothom se'n recorda dels nostres gossos, i els podeu veure treballant a nosaltres i a ells.
Estem parlant de gossos, m'estàs parlant d'aquest tipus de teràpies, i al meu costat, com he dit abans, Jordi Mabres, se li escapa involuntàriament un somriure quan estàs explicant tot això. Recordes algun cas que hagi estat flagrant a favor, lògicament, de nens que han estat allà i que han tingut un canvi en positiu extraordinari?
Mira, la veritat és que, bueno, a les sessions de teràpia ens emocionem molt. La veritat, des de persones que no parlaven, quan han vist arribar el gos, doncs de seguida els han sortit paraules. O en el cas dels nens, nosaltres veiem els casos una mica més extrems, que són nens que han patit molt i no volen anar a cap professional. No hi ha manera de que els pares els puguin portar a cap professional i realment són nens que necessiten ajuda. ¿Vale? Llavors, en el cas de... Quan estem nosaltres amb els gossos, doncs, bueno, hem tingut casos de nens que només surten a fer coses socials, a nivell social amb altres nens, quan estan els gossos. No surten de casa per fer cap activitat, sinó estan els nostres gossos. I això per nosaltres, bueno, doncs és molt emocionant, perquè realment són nens que necessiten ajuda, que ho estan passant molt malament, que estan cansats de passar per diferents professionals, i que vulguin venir a la nostra teràpia quan realment s'han negat a tot i ja és la solució extrema a la que acudeixen els pares, doncs a nosaltres ens emociona, no? Perquè al final vol dir que aquell nen per fi ha trobat un lloc on se sent còmode i el gos l'ajuda a anar-se obrint i anar una mica doncs, treballant totes les seves dificultats, que si no estiguessin els gossos no vindrien. I això per nosaltres, bueno, la veritat és que ens emociona i veiem casos de això, nens que pues, no parlen o inclús persones grans que tenen depressió i que no surten de casa. Vam estar un any treballant amb una dona que estava a casa, que se sentia molt sola, vivia sola i estava amb depressió. I després d'un any de treball, bueno, vam aconseguir que sortís al carrer i et dic de veritat que només sortia al carrer quan veníem nosaltres amb els gossos perquè li explicàvem que els gossos havien d'estar al carrer, que havien de fer les seves necessitats, havien de jugar amb altres gossos i la dona ens esperava tota la setmana i només sortia al carrer amb nosaltres, pels gossos, evidentment.
Home, és veritablement emotiu. Veus com per mi, jo crec que per molta gent, però com a mínim parlo per mi, no són mascotes. És que mascota crec que el terme es queda curt. És fins i tot un pèl, no sé si... No diria insultant, però ostres, a mi mascota és com una
sí, animal com una propietat,
sí,
no?
Sí.
I jo penso que els gossos ningú t'obliga, no? Tenir un gos. Llavors és com que t'esculls mútuament i el tens per fer-lo feliç i penso que el que comentes, no? Que la paraula mascota
sí.
És com una mica d'utilitat. Jo sí. El tinc, el faig servir i és meu.
No,
la natura, al final, no és nostra.
Que no sigui al revés. Que no sigui que nosaltres som mascotes dels gossos.
Sí, ells ens ensinistren, no? A més, els meus gossos em tenen molt ensinistrada.
Sí. Quants en tens, tu?
En tinc dos.
Dos.
En tinc dos, sí.
Jo estic, després de tenir gossos durant 24 anys, ara porto dos sense, i cada dia tinc missatges, bueno, evidentment, llocs d'adopció, Sergi, si vols...
I de jo, vida, no?
Sí. I està al caure, no sé si serà aquesta setmana o no, però bueno, està al caure. I és veritat, una cosa que em dius, que no només a sales de teràpia, a hospitals, sinó... A domicilis particulars, el que jo he comprovat... Jo tinc tres fills, Mireia. El que jo he comprovat, la facilitat de verbalitzar sentiments... Els meus fills veien els gossos... Hombre, Manolita, hola, Rita... I la naturalitat en què verbalitzen... T'estimo, amb aquella mena de metallenguatge, a part que tots tenim, que tenim el nostre gos i que li parlem amb un to. Que baixa, bonito, que baixa, sí, vine aquí amb el... Jo sóc el papa, evidentment jo sóc el papa, tots som els papes, sí, sí o no?
Sí, sí
o
tant.
No? Vine amb el papa, que sí, canviem el to de la veu. Li vaig preguntar fa un parell d'anys al president del Barça, Joan Laporta, que té un gos, i només durant totes les entrevistes es va emocionar quan parlava del gos. Que tenia un problema d'oïda i que escoltava com xiulava al carrer i que és un gos absolutament adorable. I crec que ens guanyen en tantes coses i jo he guanyat, o en aquest cas he estat egoista, i els meus fills han guanyat, han dit, papa, t'estimo, papa, perquè han tingut una mena d'entrenament previ amb els gossos.
Sí.
Han dormit amb gossos, han dormit amb gossos, i jo deia... És antigènic? Sí, serà per tu. Què passa?
Que jo... no entenc qui no té gos.
És que al final és això, No ho entenen. M'està ensenyant Toni Huguet la fotografia, el nostre tècnic, d'un gos que té... un gos que viu amb ell. En fi, Mireia, gràcies per... no sé si em deixo alguna cosa. Gent que estigui interessada, gent que digui... Ostres, he escoltat aquesta xerrada, més que entrevista, a Ràdio Estel i m'agradaria... No sé... que visite el vostre web, per exemple.
Sí, tant. Sí. Que es posin en contacte amb nosaltres. Allà estan els nostres telèfons
sí. I
ens poden trucar sense compromís, si és el cas, o coneixen algú. Treballem tant amb gent gran com persones adultes, a centres d'Alzheimer i inclús amb nens. Bueno, com un psicòleg tradicional, no?, al final. Però que sempre hi ha els nostres gossos perquè donin un plus a les sessions i fan que la gent que no vol participar doncs s'animi. I a part que som molt guapos tots i molt bons.
No descartis que servidor, tot i que no tinc, que jo sàpiga, algun tipus de tractament, m'acosti a veure els gossos.
I tant, és que
ens guanyen.
Moltíssimes gràcies.
Mil gràcies i sobretot felicitats per la vostra feina, perquè hi ha feines i feines. I aquesta és una feina amb majúscules. Gràcies i felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Mireia, adéu, bon dia.
Una abraçada. Adéu.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel. Ràdio Estel, una forma de ser.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
Cinquenters. Kyoto.
Start spreading the news. Fa temps que ens coneixem, però virtualment. I hem estat a prop, ens hem creuat pel carrer alguna vegada. Fa anys vaig col·laborar en un espectacle al teatre... a la Sala Rubianes, però no hem coincidit mai. I avui és el dia. Avui és el dia perquè jo tenia moltes ganes de parlar amb una persona nascuda a Milà, Itàlia, 38 anys... Diuen que és de mala educació preguntar l'edat. Renata Sanchi, bon dia.
Bon dia, Sergi. Bon dia, Cinquenters. Bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt contenta. I per fi em coneixem.
Sí, eh?
Tu
sí.
L'has dit, eh?
Sí, sí, sí. Renata Sanchi és model, però és alguna cosa més. Primer, una persona educada, perquè segons veiem a les xarxes, clar, jo és l'únic coneixement que tinc de tu, que tu vas dient buongiorno, buongiorno, buongiorno... Y no siempre contesta la gente.
Sí, no siempre. Tengo que decir porque yo creo que la gente a lo mejor no se lo espera, ¿no? Cada uno está dentro de su día a día, sus pensamientos, y claro, no te esperas que haya alguien a tu lado mientras caminas y te diga buongiorno, además en italiano.
Sí.
Y es curioso porque, bueno, cada uno tiene reacciones diferentes y además es muy bonito ver las diferentes reacciones en los diferentes países.
Sí.
Espanya o Estats Units, etc.
Tu que viatges
etcètera.
Habitualment i viatges molt, uh-huh. La reacció és molt diferent, eh?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Nueva York, que son súper... Sí. O sea, casi que me contestaban más alegros ellos que yo a decir buongiorno, ¿no?
A Nueva York, super... sí.
Sí, 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 son muy... Sí, have a nice day, y te lo dicen súper alegre, súper contentos.
Això ho diuen molt, jo crec que és una operació de màrqueting. Als parcs temàtics d'Estats Units, a Disney World, a Orlando... Cada persona que talla una entrada quan entres a un parc,
mm-hmm.
have a nice day. És a dir, això és una operació de màrqueting extraordinària i és una de les quals et pots trobar semblant als Apple Store.
Mm-hmm.
Quan entres a una botiga d'aquestes, malauradament no és publicitat, però ja treballaré el tema, et sents ben tractat.
Sí.
Hola, bon dia, què puc ajudar-te? Què et passa al teu Mac? Què et passa al teu ordinador?
Claro, es que tienes que pensar que estamos hablando del país, digamos, del donde se ha hecho el comercio. O sea, ellos lo tienen muy bien integrado. Entonces, sí. El cliente es lo que de verdad siempre, siempre, siempre tiene razón. Luego, claro, también hay la parte cuando vas a los restaurantes, uno dice, ah, cómo me tratan bien. Pero claro, se están trabajando la propina, ¿no?
Claro, entonces, sí, sí.
Es un poco...
Pero sigue interesado, ¿no? Ufan molve.
Sí. Totalmente, no, lo fa molt bé.
Sí,
sí, sí, lo hacen. Yo creo como, bueno, los italianos lo tenemos muy bien también dentro de nosotros, de cuidar mucho al cliente, pero tengo que decir que los americanos en esto son de verdad inmejorables.
Quan dic buongiorno, acostumes a tenir una resposta. A Barcelona, bueno, potser tampoc és un exemple de...
No,
bon humor.
No, no.
Bueno, normal, sí. 50-50.
casi de 50 Hz.
Sí, sí, sí.
Hombre, l'aprendizamo.
És molt ràpida de coco, eh? Sí, 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 sí. I potser el lloc, la zona, on no...
sí, també, també. La parte alta, quizá, donde son un poco más abajo, están acostumbrados también a relacionarse con muchas culturas, gente sí. de fuera, entonces lo tienen más fácil, ¿no? Más sí. fácil. Sí, yo hablo, como has visto, un poco de catañol y tañol, ¿eh?
Está bien, perfecta, porque no es el único idioma que parles. El catañol, parles una mica el català, parles el castellà, parles l'italià. Llicenciada en lingüística, amb nota cum laude, parla més de 5 idiomes.
Sí, correcto, son 7. Luego, cuando voy, bueno, con un vino, de un vasito de vino, puedo hablar también japonés.
Pues mira, si vas a Mastico, demanas la copa de vi.
Exacto.
Japonés. ¿Y els idiomes són rus, també?
Mira, claramente italiano, inglés, francés, sí. alemán, castellano, catalán y ruso. Sí.
Això en soltura, ¿eh? A mí, más o menos, cierta...
No, bueno, no te voy a mentir. O sea, entre de todos, digamos, catalano, por ejemplo, catalán, entiendo todo. Lo sí. parlo también, creo, no como el meu castellà, pero sí. bastante bien. Y el ruso tendría que practicarlo un poco más. Lo hablaba perfecto antes, pero ahora hace tiempo que no lo practico. Pero muy bien, muy bien.
¿Tot això és de la teva mentalitat, de la teva capacitat d'aprenentatge? O és que l'italià... L'italià és un idioma molt musical, Renata. És...
Gràcies.
No, és veritat. Jo per les pel·lícules que he vist i per com... De vegades poses una estona a la RAI i... És un violí.
Sí, eso dicen. Yo no me doy tanto cuenta porque siendo mi idioma, pero sí que la verdad que lo que solitamente nos dicen junto al francés, ¿no? El
sí,
francés también puede ser muy,
sí,
muy romántico,
sí.
No sé, la lengua del amor, ¿no? Se dice... Y, pero eso no sé si es porque seguramente yo desde que era pequeña, no sé, me fascinaba el mundo de los idiomas. Yo me acuerdo cuando mi padre escuchaba la música en inglés, por ejemplo, yo tenía muchísima curiosidad por saber qué decían estos cantantes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y luego, claro, la vida, o sea, mi carrera, he decidido concentrarme en los idiomas y luego viajando con la vida de modelo, digamos, todo ha venido un poco más fácil, ¿no?
Claro, pero bueno, tan fácil, no es tan fácil aprender alemán, ¿eh? Deia un amic meu, la vida es más allá com per aprendre alemany.
Si quieres, vamos a hacer una lección de alemán ahora.
Sí, bueno,
pues... Intenta. Guten Tag, 50ers. Guten Tag.
Faries un monòleg. Tu no ets 50, Renata, tu ets model, model que neix a Milà, Itàlia, ho hem dit abans, i estàs establert a Barcelona per l'amor.
Sí, sí, gracias.
¿Eh?
Sí, 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 exacto. Sí, sí, culpa de los hombres catalanes, de uno en particular.
Ya. Se te ilumina la cara, ¿eh? Quan parles de l'amor, bueno, és una forma, perquè, clar, mira que hi ha llocs... jo pensava, ostres, aquesta noia té possibilitats per viure tranquil·litat, més o menys ja sabem el que està passant aquests dies, el que pot passar. Diu, per què no està a Andorra vivint, que és una mena de paradís, és un spa, una ciutat.
Hace mucho frío en Andorra.
Sí, sí, també és veritat. Sí, 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 sí.
Aquí, més o menys, enero, i luego prou, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bé, tu estàs aquí establerta i més o menys el dia a dia tu tens perfectament el teu timing, la teva setmana organitzada, no? Tu ja saps que aquesta setmana, potser el dijous, marxes i tornes d'aquí 13 dies perquè vas a fer 4 fotos a Nova York.
Correcto, correcto. Y piensa luego que hay muchas cosas que son las mías también. O sea, en mi trabajo es imposible, de verdad lo digo, planificar. Imposible, imposible. O sea, puedes, por ejemplo, decir, bueno, ahora yo me quedaré aquí, no sé, 3 o 4 meses y luego volver en Estados Unidos, que es un poco lo que hago, ¿no? Yo divido mi vida entre España y Estados Unidos. Pero dentro de esto, luego te puede pasar que, por ejemplo, ahora estoy aquí contigo y luego salgo de aquí, encuentro una llamada, nada, te han confirmado en Holanda y tienes que coger un vuelo esta noche. Eso puede pasar. Y no es tan raro. Y entonces eso es un poco una parte, siempre tienes que ser, como digo yo, estar con la maleta lista.
Claro, y te agrada, yo.
Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Yo creo que no podría, de verdad, claramente luego uno dice, bueno, podría hacer otras miles cosas, ¿no? Porque soy una persona muy activa, etcétera, pero viajar creo que tendría que ser un punto fijo en cualquier trabajo yo haga en un futuro.
Llegia l'altre dia una entrevista, un informe, que deia que el 50% de les persones, 50%, 50, treballen amb coses que li agraden. I l'altre 50%, bueno, fan la seva feina perquè volen tenir un sou i més o menys no els hi apassiona la feina i a les 7 de la tarda o a les 3 de la tarda els hi cau el bolígraf.
És muy triste.
Imaginem que Renata Sanky no és model. Jo, per exemple, sempre m'ha agradat, igual seria un fracàs perquè duraria un dia, està a la botiga d'electrodomèstics del Corte Inglés. A mi m'encantaria, i jo seria
super, hiper, mega amable amb les persones, dones o homes, que més dona, que venen a comprar. Em pot recomanar una nevera? Uh-huh. Sí, per favor, miri, senyora, miri, tal, miri, senyor. Jo tinc aquest electrodomèstic, tinc aquest ventilador. A mi m'encantaria. Clar, porto molts anys canviant de mitjans, fent ràdio i tele, i això m'apassiona.
Uh-huh.
I si no? I si ara em dona, bueno, no vull cridar amb el temps, un ictus i em quedo... No sé, m'encantaria provar com a mínim estar un mes fent aquesta feina de dependent del Corte Inglés.
I no tinc cap duda que series molt amable, perquè jo crec que al final somos las personas, ¿no? Lo que somos. Y luego, cómo nos relacionamos en cualquier trabajo. O sea, y yo también, o sea, tengo que decir que, bueno, en mi vida he hecho también otras cosas, ¿eh?
Ah.
O sea, yo empecé muy joven de modelo, luego, bueno, yo nunca dejé los estudios, tuve también etapas donde, bueno, quería además probar yo personalmente otros trabajos que no fueran simplemente en el mundo de la moda y, no sé, siempre me han ido muy bien. De dependientas de una tienda de perfumerías, por ejemplo, mira que volvemos ahí, o sea, a otras cosas, ¿no? Sabes, vas al college, quieres tener tu dinerito, pero quieres probar siempre otras cosas.
Sí.
Y se me ha ido siempre muy bien. Es que al final, sí, es la pasión que tú metes de lo que haces en la vida, cualquier cosa sea, que sea trabajar en la tienda del Corte Inglés, como dices, o ir, no sé, a hacer voluntariado, o sea, no necesariamente legado al dinero, es como tu actitud hacia la vida. Y eso es lo más importante, Sergi, en todo. Y es lo que tenemos que tener siempre, porque cuando tú tienes una actitud, por ejemplo, positiva, que es algo que... donde yo no te creas, yo lucho conmigo misma cada día para intentar ser positiva.
Pero tú es surda, natural.
Hay un trabajo también detrás, ¿eh? Porque solitamente, ¿sabes? Además, los humanos somos muy lamentones, siempre nos quejamos, siempre
la
miramos...
La culpa es de la otra, ¿eh? ¡Ostras!
¿Por qué a mí no me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo equivocado? Relax. Que todo llega. Si somos positivos, todo luego coge una...
Això també és molt llatí, ¿eh? Això de... Uh-huh. de molt llatí, vull dir, Catalunya, Espanya, França, Itàlia... És aquest temperament de... que sempre necessites... Sempre no, sovint necessites un enemic per dir, ostres, m'ha cridat, però no tinc cotxe per anar, jolín, com vaig...
Bueno, justificaciones, correcto.
Sí, sí, autojustificar-se del possible fracàs, defensar-se del fracàs. Però clar, quan aquesta paraula que has dit que és màgica, que és l'actitud, l'actitud...
És la llave,
en aquesta secreto. Setmana anterior, que ha estat la primera de 50, és com l'actitud de persones que estan malaltes i diuen, escolta'm, jo em prenc una pastilla, faig quimio, faig el que sigui, i l'actitud meva és aferrar-me a tot això. L'actitud és una paraula apassionant.
Correcto.
Deies que tu vas decidir ser model, però, clar, entenc que la genética...
Circunstancias. Yo, de hecho, nunca pensé ser modelo en mi vida. Ha sido de verdad una circunstancia. Yo tengo dos hermanos más grandes y son altos.
Familia Zanqui.
Familia Zanqui. Sí, Zanqui's Family Room.
El Zanqui. Es una sitcom, de la RAI, de Zanqui.
Familia. ¿A qué suena bien?
Familia es familia en italià, sí?
Familia, sí.
Familia.
Sí. Familia, bueno, perdona.
Familia.
Aquí entra el italiano. Familia,
familia,
sí, sí.
Familia Zanqui.
Y...
Bueno, tenía una sitcom, Sí.
Una
de les tres que està tot el dia voltant, i els altres, què fan els teus germans?
Bueno, treballen de algo molt normal. O sea, normal entre...
Tot és normal.
Exacto, sí. Cada trabajo es normal, pero trabajan en empresa y tienen, o sea, nens, ya soy tía, o sea...
Bien.
Y uno vive en Francia, en París, y el otro sigue viviendo en la provincia de Milán, que es donde están mis padres.
Sí.
Y luego hay la tercera, la artista, que se ha ido a vivir a Barcelona y vive un poco por aquí, un poco por allá.
Bien.
Y espera, me he perdido un poco.
De la estética.
De la estética, correcto.
De la genética y la estética.
Correcto. Claro. Ellos, para ahorrarse su dinerito, fueron a ver agencia cuando era muy joven. Yo tenía su tiempo, creo, 13 o 14 años. Y era muy curioso porque cuando íbamos a las agencias, que sabes que funciona con agencias,
sí, vosotros,
muy guapos. Pero la nena ya, ¿quién es esa chica? Y al final fue así, ¿no? Un día detrás de otro. Y me decidí y me llevaron a una agencia y de ahí empecé. Pero de verdad, por circunstancias, sino nunca me hubiese presentado, digamos, personalmente a una agencia para poder ser modelo. Nunca me he visto guapa, nunca me he visto...
titular, no. Això és titular, Nunca me he visto guapa. Això és titular de la entrevista?
No, porque una persona se imagina, o sea, la modelo tiene que tener un canon estético, digamos, tiene que ser agradable, no tiene que ser alta, tiene que ser, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo nunca me vi así. No vengo de una familia, además, que alimentó esta cosa. Siempre mi padre, muy tradicional, me veía como, bueno, estudia, no deje nunca, deja más los estudios. Y muy, muy, muy tradicional. Entonces, no, o sea, fue de verdad circumstàncies.
T'has de cuidar molt, és a dir...
Moltíssim.
Que és preparació física,
Ah, ara traiem aquí unes croquetes, que no és el cas, però a mesura que passin les setmanes, els patrocinadors vindran.
Sergi,
que vindran.
Jo sí. M'esperava les tapites de la teva mare avui, I no hi ha. Jo he vist en Instagram les olives, el fuete. Vinga, va, que l'une se come, l'une se come. I no, règim avui també, sí, règim sí, avui sí. També, és que no puc ser això.
Però tu et cuides, clar.
Sí, me voy, bueno, intento entrenar cada dia que pueda, cada dia que pueda, sí. Y luego, claro, mira, ragazzi, Sergi, cinquenters, no hay secretos. No hay. Esto de, yo como todo lo que quiero, no engordo. Yo, comilonas, en 20, mira, son 22 años de carrera, son muchos años, nunca he encontrado.
Ni al Nadal.
La que más comía era yo, de todas.
Mira, se están quedando amb la boca oberta y el que no s'ho creuen. No pot ser, és a dir, Nadal, un moment, Nadal, estàs 20 dies sense fer fotografia, sense fer cap vídeo, no dius, venga, oye, autohomenaje, saca el pollo.
No, claro, no? Sí, no, o sea... Oye, no puede,
sí,
es que
bueno.
No, pero quiero decir claramente, somos humanas y tienen que haber, sí, es sí. Necesario por nuestra salud mental sí. Tener día de verdad. Bueno, hoy sin limitaciones, pero en general, o sea, si tú un día exageras, sí. Que pueda pasar, vas a un evento, vas viajas y no comes bien, sí. Claro, el día después tienes que volver a tu régimen de ensaladas, sí, de muchísima agua, dormir estas 8 horas que al final se dicen y por algo será. Te pones tu productos, tus cremas, y yo tengo mucha suerte que además soy muy fan de la cosmética, entonces me viene casi natural, me gusta, pero es muy importante, porque si no, al final, o sea, no hay secretos. Somos lo que dicen que tenemos el aspecto de cómo comíamos hace 20 años.
Puede, sí, sí, es posible.
Y entonces, claro, sí. Yo ahora soy así, porque luego tú eres así, porque te has cuidado hace 20 años, entonces ahora tenemos que cuidarnos para... ¿Cuándo seremos cinquenters?
Bueno, sí, sí. Jo em cuidaré, d'aquí 10 minuts seré 60, perquè, clar, aquest estiu 55, hi ha un número 6 que hi ha al final del túnel que diu, hola, Sergi, ja vindràs, eh? Ja vindràs. No fa por, perquè em trobo bé.
Sergi, és com te sientes dentro.
Sí, eh?
Y tú sabes perfectamente
que esto es
biológico. Luego...
Optimisme.
Correcto.
Optimisme a patades. 50s i no 50s, hi ha gent, hi ha nois, hi ha noies... que diuen, sí, clar, Renata Sanky, si és una estrella, té tants seguidors a Instagram, Facebook, pa, desfilades, fotografies, portades de revistes... Un consell. Digues, mira, tres normes bàsiques, tres normes d'or perquè digui, mira, si tu vols arribar aquí, sobretot, què recomanes?
Número uno, paciencia.
Paciencia, ¿eh?
Paciencia, porque sobre todo mi generación de los jóvenes no tenemos paciencia, y me incluyo también, porque sí. Muchísimas veces... Queremos las cosas por ayer. Entonces, paciencia, autenticidad. Sea siempre ti mismo. Fíate de tu instinto, de cómo ves tú las cosas. Había un dicho muy especial, ahora no recuerdo si era de Einstein, que decía, si tú sigues el, digamos, ¿cómo se dice? El grupo,
sí.
Siempre llegarás donde va el grupo. Pero si tú sales del grupo y vas en otra dirección, no solo tú, pero también... Tú y las otras personas que te siguen podrán ver otros lugares, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre ser auténticos. Y luego, paciencia, autenticidad y constancia. O sea, ser constante, otra cosa que veo que en los jóvenes de hoy en día un poco falta, ¿no? O sea, intentas, mira, no funciona, pues es que no va bien. Perdona, es que hay muchísimo trabajo detrás de cualquier trabajo. Eso seguro que... Bueno,
y
tú también, todos los niveles, ¿no?
Gent que et demana, t'envia el currículum, escolta, ja que al primer dia vol entrevistar jugadors del Barça. Des de baix, sempre des de baix. Això de la paciència i la constància és bàsic. Llegir, que us diré, lectura, sempre va bé, perquè sense voler vas ampliant vocabulari i sempre va bé.
Correcto.
És veritat que a través de les xarxes... ¿Juga a favor de la teva profesión? ¿Juga en contra? Porque yo veig de vegades que em recomanen...
Ay, qué bonita pregunta.
Mira,
juegan a favor porque... Te explicaré por qué. Es mi humilde opinión, A favor por el hecho que tú conoces a una persona más allá de una simple mera fotografía.
Sí.
A través de las redes sociales, ¿quién es Renata Zanky? ¿Es simpática? ¿No es simpática? ¿Qué come? ¿Qué hace durante el día? Entonces, en esto es muy bonito. Es una parte integrante... De mi trabajo. No podría...
Que mostras al que tú vols.
Siempre.
Siempre.
Bueno, yo al final, pues un poco de todo.
Bueno, sí, pero...
Es como
sí
si vivís conmigo.
És veritat que és recomanable, ho van dir, escolta, sobretot, no exportis al món externa, a través de las APPs, las teves merdas, las teves misèries no venen, i si venen, no són agradables.
Sí, estoy de acuerdo.
Parlabas abans d'actitud,
sí,
oferir
sempre
aquesta actitud
bonito,
positiva.
Exacto, intento
no
sempre...
No és així sempre, però no és així sempre, evidentment, perquè...
Hay cosas, a veces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, eso lo que yo creo, lo que yo veo, ¿no? Tampoco nuestra vida, la vida de las personas es siempre perfecta, ¿no?
No,
honestamente, eso además juega muchas veces, por ejemplo, por las jóvenes generaciones. También es bien que vean que hay sacrificio, que hay cosas y aspectos de tu vida que no son tan mágicos como parece. Entonces, en esto, pero sí que por otro lado, siempre me gusta, y tenemos que de verdad ver las redes sociales como un canal para dar un mensaje positivo, para dar ejemplo, de verdad ejemplo, porque cuando tú estás a contacto con miles y miles de personas, es muy importante lo que tú comunicas. Y entonces, en esto es muy importante lo que has dicho. Por otro lado, entonces, en esto juega a favor de mi trabajo. ¿Por qué juega en contra? Bueno, porque lo ha revolucionado un poco. Entonces, claro. Yo en esto podría ser cincuenters, porque yo soy de las Polaroids. O sea, Sergio, yo soy de las Polaroids. Los castings estos interminables donde había Giorgio Armani que tú entrabas y tenía el corazón bum 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 porque veías de verdad gurús delante tuyo que de verdad podían cambiar tu carrera. Hoy en día con las redes sociales todo eso se ha perdido un poco ese glamour, ¿no? Bueno, lo han democratizado también el mundo de la moda, que es algo que yo creo fantástico. Pero insomma, como en todo no hay un poco de bien y de mal, ¿no?
Sí.
Es un poco un mix.
Sí. T'he vist fa poc fer una mena de repte, fa uns mesos. El repta de plancas.
Explica'm sigo això, sufriendo, perquè jo no... me estoy todavía recuperando.
¿Qué es de plancas? Cosa que yo vaig fer intentar el primer dia i no...
Bueno, lo hacemos ahora en radio. Te pones aquí y hacemos las plancas. No, es broma.
No, podríem fer.
Acabo de tomar un café, Sergio.
No.
No, entonces, la plank es este ejercicio, ¿no? Donde tú te pones al suelo en los codos, ¿vale?
Sí.
Y tienes que intentar mantenerte como una planca, o sea, completamente recto. ¿Por qué es importante? Porque tú haces muchísimas fuerzas de abdominales y de espalda. Parece simple y es matador.
De verdad que es
muy duro. Y empezamos con mi amiga Linda Morselli, que se nos está escuchando, le mando un beso, porque nos están escuchando también desde Italia.
Ah, qué bien, a través de Radio Estel.
Correcto.
Qué bien, ya le enviaremos el podcast.
Correcto. Sí. Empezamos, creo, con 20 segundos, ahora si recuerdo bien, hasta llegar a los 5 minutos.
¿5 minutos? En un mes,
sí. Sí.
Y eso es posible, ¿eh?
Es posible.
Constancia, que días abans.
Correcto. Paciencia, constancia, claro, y voluntad, porque una persona dice, y además empieza a decir, no lo logré, muchas personas me decían, no, Renato, yo no lo hago porque no lo lograré nunca.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
¿No?
Sí.
Y lo hicieron al final.
Sí. Como ens deies abans, avui he llegit una frase que m'ha apassionat d'una noia que fa un podcast, que es diu Patricia Ramírez, i em deia... amb les relacions de persones ja no 50, no és el teu cas, però relacions prou sòlides, que deies, un ingrediente importante de la pareja és admirar al otro.
Totalmente.
¿Ves?
La llave. És molt important.
Un.
És molt important.
I m'ha agradat molt. No sé, l'admiració mútua d'un a l'altre i de l'altre a l'un, no sé, m'he sentit com reflectit. Dic, ostres, pues està bé, potser és un punt a favor... de las personas a qui tu vols tenir o que tens com a parella.
No sé, y además es algo que un poco se tiene que cultivar, ¿eh? Como todo en el amor, pero no es fácil. Además coges confianza a la otra persona y claro, para, sabes, a veces para admirar a una persona tiene que haber un cierto alejamiento, no sé cómo decirlo. Luego coges confianza y a lo mejor se te olvida esa parte, pero siempre acordarte, cada día dices... Ostras, estoy con esa persona, pero qué bien que hace esto, o qué bien me cuida en eso, ¿no? O sea, hay se tiene que cultivar, hay varias cosas que
portes
no
tu les xarxes socials teves directament?
Sí, todo. Y creo que tiene que seguir siendo así para... Porque al final, mira, redes sociales, o sea, comunicar entre nosotros. Si hubiera otra persona que lo hiciera por mí, quitas la esencia de las redes sociales. Si detrás de mis redes sociales no estoy yo, si yo sigo a una persona, yo te sigo a ti, sé que detrás no estoy hablando contigo...
Claro, es el community manager de Sergi Mas. Queda molt fred.
Y yo creo que es algo que de verdad he insistido, porque, sabes, a lo largo de los años encuentras todo tipo de guru, te dan cada uno su visión, que puede ser buena o menos buena, pero yo siempre he insistido en esto. Y hasta que los números me los permitan,
¿sí?,
intentaré siempre contestar a todos. A lo mejor con algunos días de retraso, claro, eso sí, o semanas.
Claro, y ahora un momento que, pero... yo que sé, Úrsula Corberó, mega extra, extraordinaria actriu, bona persona, m'han dit que ho és.
Verdad.
Si fos dolenta, no ho diria. Si em diu, no, muy mal, no, no ho diria. Però bona persona, a més, clar, té no sé quants seguidors... I té,
milones, sí,
ho porta ella, sí, però entenc que ha de portar també una mena de gabinet, de community manager, que li porti segons quines coses per fer de filtre. Per això deies, bueno, de momento sí, ya veremos en función de los números, ¿no?
Sí, 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 sí. Y estoy segura que igualmente... ella probablemente estará así, bueno, cuando la gente, igualmente los números de Úrsula ahora, no, ni lo imagino, porque sí, comparo, sí, con los míos y ella tiene, bueno, millones, sí, y millones. Y imagino que, o sea, en su caso de verdad es una necesidad, o sea, claro, llegas a un punto donde es
está todo el
ingestionable,
día,
correcto, claro, correcto. Claro, claro, claro. No, y aunque si fuera así, estando todo el día no llegas.
No, bueno, ya.
Aquí sí, estando sí, día y noche. Dice, bueno, me faltan 4,5 millones de mensajes. Bueno, ahí
sí,
vamos.
Sí, sí. No. No es fácil, no es fácil. Arran de la teva profesión, del teu ofici, bueno, et van bé les coses, ets feliç i crees renatazankicollection.com, no és això?
Sí, és això, és això, merci, sí, 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 la marca.
Clar, és una marca teva.
Mi bebé, como yo digo, porque es muy, muy, muy pequeño. Somos muy
pequeños
todavía.
Amb les teves inicials, RZ, ¿eh?
Correcto. Siempre me ha gustado la idea, no sé, de las iniciales. Te hablo, o sea, hace tiempo que lo estaba pensando. Eso también, o sea, fue una... Nació un poco por... No por casualidad, pero digamos, un día paseando había hecho esa gorrita de algodón negra con mis iniciales en Miami.
Sí, 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 sí.
Porque era imposible encontrar, o sea, una gorrita simple de algodón, porque en Miami, entre strass, glitter, sabes que en Miami cuantos más es mejor.
Sí.
La hice y paseando por Lincoln Road, las personas me paraban. Oh, I like your head. Me decían, oh, qué bonito. ¿Dónde lo has comprado? Y yo, un poco alucinando. Yo, ostras, mira. Y entonces ahí surgió un poco la idea de tener la marca. Me gusta muchísimo la moda, etcétera. Y la lancé recientemente, hace unos meses. Somos muy pequeños, vamos creciendo cada día. Está todo fabricado aquí en España con las materias primas españolas y italianas.
Sí.
Y es un proyecto muy ambicioso y a ver qué tal.
¿Qué tipos de producto veiem?
Empezamos entonces con accesorios, entre gorritas y bolsos, y luego también tops, camisetas. Ahora hemos lanzado, que ha funcionado muy bien, las gafas. Estamos en la próxima producción, luego te llevaré.
¿Tot és unisex o yo quedo fuera? Como a Oma Gordo y
bueno,
50.
No, las gorras y las gafas van muy bien. Oh, si quieres, vale, sí, también un bolso,
sí,
¿eh?
Sí, sí. No, sé que no, sé que no.
No. No, pero las gafas sí son unisex y los gorros, las gorras. Sí.
Això entenc que sí que gestiona una altra part, que no estàs tu pendent de les comandes, perquè si has d'estar, quan acabi el programa... Ara, abans d'acomiadar l'entrevista, agafaràs el teu mòbil, mira, si em permets, a veure si una trucada d'Holanda, que és el que em deies abans. Bueno, ara
somos
el mòbil.
Somos un equipo de 6 persones al momento.
Em deixes tranquil·lo.
Pero no te creas, ¿eh? Porque al final un poco cuando... Mira, lo bonito de las empresas pequeñas es que todo el mundo hace todo, entonces creces muchísimo, aprendes muchísimo, porque para mí también, ¿no? Yo he tenido que aprender muchísimo de logística, de Shopify, ni siquiera sabía que existía todo esto.
Bueno, equipo pequeño, mira l'equip d'aquest programa.
Una maravilla.
Nia Burgos a la producció, Toni Huguet, control tècnic i servidor. Aquest és l'equip. Sí, sé que parles quan parles d'equip petit. Aleshores, la web, recordo, és Renata Zanchi...
RenataZankiCollection.com, bueno, correcto.
Suposo que posant Renata Zanchi a Google...
Saldrà, segurament.
Tu poses 50 al Google i surten les 10 primeres entrades són meves.
Que maravilla,
bueno, no sé,
que maravilla.
No, de moment no cobro d'això, però bueno, és maco, és maco.
Has hecho el brevetto del nombre que has hecho? Se lo has creado tú, 50.
Sí,
tiene
sí,
que
sí,
ser
sí.
Brevetato. Brevetato. ¿Cómo se dice brevetto en español? Ahí no me sale esta palabra. ¿Sabes cuando tú inventas algo y lo patrocinas?
Sí,
lo registras.
Sí. No.
¿Ves?
Soy más tonto, pero tan tonto. He registrado 50.com.
Ah, bueno, ya es algo. Muy bien, muy bien.
Bueno,
muy bien,
sí,
muy bien.
No sé. Y 50.cat, pero no se ven No sé.
Cuando Meucci inventó el teléfono, que ha hecho, tú tienes que brevetar, que ahora, me repito, no recuerdo bien cómo se dice en español, pero y tienes que brevetar ese invento.
Claro. Bueno. ¿Pots obrir el teu mòbil per veure si tens alguna... Només m'interessen alguna d'això.
Mira, m'encantaria dar-te-lo, però estan haciendo los vídeos por el otro lado conmigo.
Están grabando. Bueno.
Saluda, Sergi, que luego lo vamos postando.
Hola, ¿qué tal? Una entrevista extraordinària. Renata, t'agraeixo molt que hagis... Primer, que ens hem conegut personalment.
Moltes gràcies.
Segon, la teva presència i la teva actitud a aquest estudi
impregna d'optimisme.
Ai, no, que m'emociono.
No, t'ho dic en sèrio,
eh?
No, jo, mira, plorar més que jo, i ells ho saben, jo soc el primer que plora quan veig una, vaig una, a veure una obra de teatre, i al moment que surten els actors, segurament si els conec, passa moltes vegades, veig que estan allà i la gent aplaudeix, a mi m'entra una plorera tonta, perquè dic, mira, s'ho mereixen, estan allà, ja està. T'ho dic de debò i amb el cor. Gràcies per impregnar d'optimisme i per exportar el teu talent. Hi ha gent que ho necessita perquè veu en una xerrada radiofònica que la vida només tenim una i pot ser meravellosa.
Digo lo mismo de ti, Sergi. Moltes gràcies.
A tu.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Hola, 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 hola. Porto bones notícies, porto grans notícies. Mira, pots gaudir de la nit de Halloween. A partir d'ara hi haurà molts consells, moltes accions que es poden fer. Aquesta tradició americana que hem importat, no sé si hem encert o no, però, escolta, és una festa i l'hem d'aprofitar pels petits, pels no petits, pels grans. Per tant, jo us aconsello que podeu gaudir de la nit de Halloween al Spicel, al centre termal, al nou centre termal de Caldes de Montbui. Pots descobrir l'autèntica aigua termal mil·lenària a les set piscines en els antics dipòsits termals del segle XVIII. Jo he estat aquest estiu a aquest espai, l'Espai Cel. És extraordinari com la pau t'abraça. La calma és l'amiga més propera. És extraordinari. És estar a un balneari, set piscines, i sortir flotant. Us ho dic jo, sortir flotant. Tres úniques sessions especials de Halloween. Places limitades. Dijous 31 d'octubre, divendres 1 de novembre i dissabte 2 de novembre a les 10 de la nit. Pots viure una nit de relax a l'Espai Cel per Halloween. I si vols, reserva a la web espaicel.cat. Espaicel.cat, reserva, passa una tarda nit de balneari extraordinària i això és la vida, a descansar.
50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Ai, família, quan van començar els 50ers fa 3 setmanes, a principi de mes, jo us vaig comentar que aquest programa sempre l'acabaria, fins a nova ordre, que pot ser dilluns, però no crec, amb una cançó que és tot un himne. Un himne a l'alegria, un himne a l'amor, un himne a la decència, un himne a les bons, als bons costums, un himne a parlar. Que maca aquesta paraula, especialment aquesta setmana. Un himne a parlar, un himne a abraçar-nos. És el Sweet Caroline, Dolça Carolina, una cançó composta interpretada pel cantautor Neil Diamond. Aquesta cançó va ser el seu millor èxit, va ser composta l'any 1969, i amb aquest Sweet Caroline extraordinari, mireu, mireu que bé que sona, mireu, mireu. Amb el Sweet Caroline acabem avui, com cada dia, amb el mestre Neil Diamond. Gràcies, gràcies, gràcies. Bon cap de setmana. I look at the night and it don't seem so lonely. We fill it up with only two, me and you. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when I'm holding you? No way. Warm, touching warm, reaching out, touching me. So good. I've been inclined to believe they never would. Oh, no, no.
singing with me.